pissarra per la... Dos quarts d'onze en punt. Ha estat notícia que davant la davallada de la natalitat, el Departament d'Educació estava planejant tancar 111 línies d'infantil, D3, és el primer curs de l'escolarització obligatòria, i de primer d'ESO de centres públics catalans.
Efectivament, es tracta d'una mesura que ha estat molt mal rebuda per part de la comunitat educativa, que veu en la davallada demogràfica una oportunitat per reduir les ràtios i millorar la qualitat de l'ensenyament.
I davant l'allau de queixes que han arribat les últimes setmanes des de diferents municipis que estarien afectats, com Tortosa o Mataró, a l'entrellat volem aprofundir en aquesta problemàtica, coneixen més detalls. Per fer-ho tenim a l'estudi Iolanda Segura. Bon dia, Iolanda.
Hola, molt bon dia.
Saben vostès que és portaveu d'USTEC. També ens acompanya Maria Segurola. Molt bon dia.
Bon dia.
És experta en segregació de la Fundació Bofill i autora d'un informe que apunta al tancament de 116 escoles en els propers 5 anys. És una dada que ens han alertat bastant. Comencem amb aquesta notícia del tancament d'aquestes 111 línies d'escoles i instituts públics, un pla que encara està per confirmar, però que està en la planificació de la Generalitat, ha aixecat polseguera. Per què l'ha aixecat? Quines conseqüències podria tenir tot plegat, Iolanda?
Doncs bé, nosaltres el que veiem és que, malgrat està molt clar, no? Jo crec que és una evidència que la xarxa pública és la xarxa que compensa les desigualtats existents a dintre de la societat, no? I que acusen molt amb els nostres infants i adolescents, i en els centres educatius això doncs ho vivim de primera mà. L'escola pública és la que acull a tot l'alumnat, independentment del seu origen, classe social, cultura, és la xarxa universal per excel·lència. El fet de que anem reduint oferta pública, perquè és el que estem patint en els darrers anys, és un perjudici i diguéssim, posa en entredit, no? Doncs aquesta desigualtat, no? O aquesta reversió d'aquesta desigualtat, més aviat l'acusa molt més. A més, el que ens estem trobant aquests dies amb aquesta reducció d'oferta pública és que s'acarnissa especialment en centres de màxima complexitat, amb la qual cosa és molt preocupant. I això per nosaltres és un desmantellament de l'escola pública i una protecció, no?, de l'escola concertada, que tot i que ens diuen que d'aquí un any o dos, que ara no recordo quan s'han de revisar els concerts educatius, però s'ha de fer, cada 4 anys es fa doncs aquesta revisió, que ja miraran a veure què han de fer, però clar, si tu vas reduint oferta pública, vas mantenint o fins i tot augmentant l'oferta concertada, quan arribi aquest moment no, els concerts estaran plens i tindran l'excusa perfecta per dir pues ara no els hem de reduir perquè estan la majoria amortitzats, no? Uh-huh. Per nosaltres això és molt preocupant.
Ens preguntem de quina manera s'han seleccionat, no?, les escoles que perdran una línia. Ara comentaves centres de màxima complexitat. Parlem també d'escoles que en els últims anys han experimentat una baixada de les inscripcions o ha estat una tria aleatòria?
Ha estat una tria aleatòria perquè penseu que ja d'entrada les escoles públiques ja se'ls diu que, o sigui, ja se'ls retalla l'oferta. És a dir, en el període d'inscripció ja es retalla l'oferta, ja se'ls diu aquest curs ja només oferiràs un I3, o aquest curs només oferiràs un primer de l'ESO. I en canvi, l'escola concertada no. L'escola concertada pot mantenir el termini de matrícula fins al setembre, i fins i tot hi ha centres concertats en els quals se'ls ha obert una línia, per exemple, poso un exemple, l'Escola Pia de Granollers. L'any passat se'ls va obrir un grup addicional, de 3 grups, de 3 línies, se'ls va obrir una de nova per un tema excepcional, i aquest any ja d'entrada els hi han permès mantenir aquestes 4 línies quan aquest any ja no es necessitaria. Perquè, no? I en canvi l'escola pública que volen desmantellar només se'ls diu que se'ls permet matricular els germans als centres i ja està. Home, és un cas molt clar aquest, però és que no és l'únic.
Des de la Fundació Bofill alerten que aquest tancament de línies podria acabar amb el tancament definitiu d'alguns centres. Concretament, parlen de 116 centres que podrien tancar portes en els pròxims 5 anys. Maria Segurola, per què?
Aquest és un tema que és molt preocupant a nivell de país i que fa temps que molta gent en parlem, però malauradament encara no s'han pres les mesures que correspondrien, no? Sabem que d'aquí a 5 anys Catalunya perdrà uns 87.000 alumnes més. Llavors, per sort, els nens i nenes neixen amb uns anys abans de començar l'escola i molts anys abans de començar l'institut. Llavors, si ja sabem el que ha passat a la primària, sabem que això acabarà arribant també a la secundària. I ara mateix no disposem de criteris per programar l'oferta com toca, per preservar el pes de la xarxa pública, augmentar-lo, o fins i tot per acabar amb el que caldria fer, no?, que és programar l'oferta de la pública i concertada conjuntament. Perquè si no tenim problemes molt greus. Primer, que hi ha centres que s'afebliran molt. Com que hi ha moltes vacants en el conjunt del sistema, tenim menys nens que neixen, però tenim moltes places disponibles. Llavors, queden moltes vacants i no queden ben distribuïdes. Llavors, centres que es van afeblint, perdent línies i complexificant-se.
La mesura que dius, o les mesures que dius que falten, seria una redistribució d'aquestes places?
El que caldria, bàsicament, és garantir amb la planificació que tots els centres educatius puguin omplir a la preinscripció i que no tinguin aquest neguit, ni els centres, ni el professorat, ni les famílies. Perquè imagina't que tu ets una directora de centre educatiu que no saps si l'any vinent tindràs prou alumnat per mantenir el teu centre obert. I això anirà a més. Llavors estem a temps per prevenir aquestes situacions que ja s'estan donant i que poden anar passant més en els propers anys.
Però com es poden omplir aquests centres si hi ha una davallada de la natalitat?
Com comentava la Iolanda, hi ha un tema que no s'ha resolt, que és el tema de la planificació conjunta de la pública i la concertada. Es renoven els concerts periòdicament i es renoven gairebé automàticament. És important planificar l'oferta tenint en compte l'alumnat que hi ha als municipis i garantir que quan hi ha menys alumnat hi ha menys places disponibles, perquè si no genera problemes molt greus.
Per tal que els nostres oients puguin entendre, conèixer de primera mà quin és l'impacte d'aquesta mesura, com l'han rebut famílies i docents, ara coneixerem un cas concret. Anna Córdoba, molt bon dia.
Hola, bon dia.
De quina escola ens vols parlar?
Doncs us parlaré de l'escola Camí del Mig de Mataró. Les famílies i el claustre estan molt preocupats per la decisió de la Generalitat de tancar una línia, però també parlarem en general de la situació que es viu a la capital del Maresme, perquè en aquesta ciutat s'hi volen tancar 4 línies, 2 d'I3 i 2 de primer d'ESO. Per tant, la mesura afectaria a 2 escoles de primària i 2 instituts. Els centres afectats no hi estan d'acord i per això aquests últims dies a la ciutat hi ha passat el que ara escoltarem.
Ens hem concentrat davant de l'Ajuntament de Mataró, on d'aquí poca estona se celebrarà el ple municipal per mostrar la nostra preocupació i indignació per la situació de l'educació pública a la ciutat.
Bé, ja ho escoltàveu, famílies i docents es van trobar a les portes de l'Ajuntament, això va ser dijous a la tarda, per fer notar el seu malestar i fins i tot van intentar ocupar el ple municipal. Des d'USTEC Mataró, la seva portaveu, l'Anna Torralbo, ens explicava per què la mesura ha molestat tant a la ciutat.
És que el que cal és una planificació coherent, consensuada, de quin és el futur de l'educació a Mataró, sempre tenint en compte els reptes que planteja una ciutat que té una gran quantitat, bastant fora del comú, d'escoles concertades. Llavors, com afecta això? Doncs que seguim amb ràtios altes, les aules avui en dia estan plenes, tot i la baixa natalitat, i per una altra banda hi ha el tema de la segregació, que també, clar, justament les línies que tanquen són d'escoles i centres de màxima complexitat.
Parlem ara amb Anna Oliveres, és exdirectora de l'Escola del Camí del Mig, un dels 4 centres de la ciutat afectats pel tancament de línies. Senyora Oliveres, bon dia.
Hola, bon dia.
Sabem que en els últims dies hi ha hagut molt moviment a l'escola perquè les famílies rebutgen en bloc el tancament d'aquesta línia. Volíem saber quin impacte tindria el tancament de la línia al vostre centre.
Mira, en primer lloc, dir que pel professorat és una font d'inseguretat i per les famílies també, no? Crea molt de neguit i cada any sempre es pensa, bueno, i aquest any a quina escola tocarà, no? Això genera molt, molt, molta inseguretat i es genera la sensació de poca valoració de la feina que s'està fent. Un centre educatiu va molt més enllà dels números. Un centre educatiu és una font de riquesa cultural, de cohesió, d'estímul a la vida comunitària i als projectes que es fan envers el barri. Si des del departament es decideix que es tanquen línies en centres que estan en situació perifèrica, en centres doncs, que acullen a població més vulnerable, vol dir que es generarà una pèrdua de riquesa perquè aquestes línies dels barris es treuen i s'empeny a les famílies envers el centre de la ciutat. Les escoles fan barri, fan comunitat i són focus educatius molt necessaris. I aquest reconeixement de la feina que està fent el professorat, aquest compromís que tenen envers les famílies amb l'alumnat i que tiren, treballen molt per tirar endavant aquests, els projectes educatius que milloren la cohesió i ofereixen igualtat d'oportunitats a l'alumnat, quan tot això es veu posat en perill, doncs això genera molta indefensió.
Clar. Per entendre l'impacte, perdre una línia vol dir perdre finançament per l'escola, vol dir perdre professors que en un moment donat també poden servir de suport per altres contingències del professorat, etc.
Sí, vol dir perdre recursos, vol dir menys professionals, i d'alguna manera requer, o sigui, vol dir una reorganització, vol dir demanar més esforços en aquests centres educatius que de per si ja posen molts esforços i posen molt de compromís en la seva feina.
Quina és la realitat actual del vostre centre, d'aquesta escola del Camí del Mig de Mataró? S'ha notat una davallada de les inscripcions en els últims anys que pugui justificar el tancament d'aquesta línia?
No. Un tancament d'una línia no es pot valorar únicament numèricament. Val? El tancament d'una línia no té sentit i menys anunciar-lo abans de la preinscripció. Nosaltres no sabem aquest any què passarà perquè, clar, si d'entrada ja anuncies que es tancarà una línia, el que pot passar és que persones o famílies que havien pensat en portar els fills en aquella escola, això el generarà doncs, que potser ja ni s'ho plantegen.
Perquè, clar, diran, comptant, igual em quedo sense plaça, no?
Clar, ja. Comptant només els germans que ja hi ha a l'escola, potser en realitat s'oferirien molt poquetes places. Clar.
I us ho esperàveu, que... Anna? Perdona, us ho esperàveu que us tocaria a vosaltres o ha estat una sorpresa?
Clar, jo ara no estic a l'escola. Jo ara ja estic jubilada, però vaja, ha sigut una sorpresa molt gran. No s'esperava, en absolut, No. I, de fet, jo espero que es reverteixi aquesta decisió.
Sí, no seria el primer cas.
Hem de dir que en el manifest que es va llegir a la protesta davant de l'Ajuntament es va denunciar el paper del consistori municipal en tot aquest procés.
Lluny de defensar els interessos de Mataró i els seus serveis públics, el govern municipal ha col·laborat amb el Departament d'Educació en aquesta retallada, demostrant una preocupant manca de compromís amb l'escola pública. Primer, amagant la decisió durant un mes. Després, justificant públicament la supressió de línies. I finalment, manifestant-s'hi en contra a la premsa, mentre ahir mateix el Consell Escolar Municipal va seguir defensant acríticament la decisió.
Anna Oliveres, en qualitat d'exdirectora de l'Escola del Camí del Mig de Mataró, què demaneu a l'Ajuntament?
Home, demanem a l'Ajuntament que es posicioni al costat dels centres sol·licitant que no hi hagi aquest tancament, abanderant aquesta defensa de l'escola pública i, sobretot, des d'allà, començar a treballar conjuntament amb el Departament d'Educació per una planificació del mapa escolar de la ciutat. Aquest és un tema no necessari, urgentíssim en aquests moments. És necessari que hi hagi una bona planificació i que hi hagi la defensa de l'escola pública, que és l'escola, com dèieu abans, és la xarxa universal, és l'escola que compensa les desigualtats i és l'escola que és la de l'administració, per tant, ha de ser l'escola prioritària i que s'ha de defensar des de l'administració.
Sí. Són moltes les veus que denuncien també que el tancament d'aquestes línies afecta especialment a centres de màxima complexitat. Això, ens diuen, suposa vulnerar el pacte contra la segregació escolar, al qual s'ha adherit la ciutat de Mataró, però també molts altres municipis. Iolanda, assegura, per què el tancament d'aquestes línies incrementaria la segregació escolar?
Clar, perquè precisament aquestes famílies, no, que estan en una situació socioeconòmica o una situació vulnerable, es veuen obligades a anar en centres que igual estan allunyats de casa seva o fins i tot els inscriuen en centres concertats amb la promesa de que no hauran de pagar les quotes, però vulguis que no, no deixen de ser una opció que ells no trien, que igual no és... no seran molt ben acollits, perquè això ja és així, perquè, a veure, no podem
perdre...
No hauria de ser, però passa, perquè no perdem de vista que precisament les famílies, i jo ho dic perquè ho he viscut en primera persona, les famílies que porten els seus fills als centres concertats ho fan per triar els companys i companyes dels seus fills i filles, i no volen, segons quines situacions, i això és greu, però és així que pot passar, i no et dic que passi a tots els centres, però... I realment el que necessiten aquestes famílies és poder estar a l'escola del seu barri, perquè en el seu barri és on estan fent vida, on estan integrats, on tenen doncs, els infants tenen, i adolescents, els seus companys i companyes, amics i amigues, no? I és on fan comunitat. Llavors, obligar-los a anar a un altre centre, que sovint passa, per exemple, a Granollers, el desmantellament d'un dels centres, suposa que aquelles famílies hagin d'anar a un altre centre que està en la mateixa situació, també és un centre de màxima complexitat, per tant, incrementen doncs, la complexitat que ja tenen allà. I els recursos no hi són de forma suficient. A part, el que necessitem en l'escola, en els centres públics, és una reducció de ràtios. Uh-huh. Perquè això és el que realment és una mesura universal que ajuda a atendre tot aquest alumnat que té aquesta situació, sobretot els centres de màxima complexitat, aquesta situació, alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu, que són doncs, amb una complexitat variada, La reducció de ràtios, ara és el moment per fer-la.
Ara en parlarem, però ens ho deia la directora, exdirectora d'aquesta escola Camí del Mig de Mataró, s'ha aconseguit revertir aquesta planificació de tancament de línies des de la Generalitat, s'ha aconseguit revertir en alguns centres. Vosaltres confieu que aquesta vegada també es facin enrere a Mataró, Anna Oliveras?
Sí, sí. Jo espero que hi hagi aquesta modificació, que s'anunciï que no es tancaran aquestes línies i espero que, sobretot, que l'Ajuntament abanderi aquesta situació.
Anna Oliveras, exdirectora de l'Escola del Camí del Mig de Mataró, gràcies per ser l'entrellat.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Adéu, bon dia. En fi, ja ho estem sentint, les escoles afectades no comparteixen els motius d'aquest tancament de línies, demanen a la Generalitat que es faci enrere, i ara parlàvem d'això exactament, de les ràtios, no? Seria aquesta una excel·lent oportunitat de baixar les ràtios a Catalunya?
Doncs sí, mira, en tots els consellers i conselleres que nosaltres tractem, que hem parlat directament, l'actual, la consellera Niubot, igual, quan parlem d'aquesta mesura, i nosaltres la reclamem, sempre l'excusa que ens posen és, és que no hi ha les infraestructures, a part del pressupost, evidentment, que el mantra del pressupost sempre hi és, però les infraestructures, no tenim prou espais, no és ara una mesura que no es pot portar a terme, nosaltres sempre diem, fent codocències, també és una manera. Ara que tenim aquesta conjuntura de davallada demogràfica, és el moment ideal per fer aquesta baixada de ràtios. Uh-huh. Llavors, no aprofitar això, l'únic que demostra és que realment no tenen cap mena d'intencionalitat aplicar-ho.
Mira, ara que esmentaves la consellera Niubó, a l'entrellat ens agrada documentar-nos a l'hemeroteca, oi, Anna?
Sí, ens agrada bastant això de documentar-nos i remenant una mica, hem trobat una intervenció de la consellera Esther Niubó de l'any 2016, quan ella era portaveu d'Educació dels Socialistes i aleshores feia una petició a la consellera d'Educació, que en aquell moment era Meritxell Ruiz. Anem a escoltar-la i ara en parlem.
D'altra banda, volem denunciar que enguany l'anunci de futurs tancaments de línies públiques es produeix prèviament el període de preinscripcions, el que acaba predeterminant la preinscripció de moltes famílies a l'escola concertada en detriment de la pública. És a dir, que aquest anunci es fa sense conèixer la demanda real de les famílies i negant així també el seu dret a l'acció. I per tant li demanem que aturi, sisplau, senyora consellera, aquesta pràctica, perquè l'únic que estem demanant és el mateix tractament a la pública i la concertada a l'hora d'ofertar places escolars.
Yolanda Segura i Maria Segura la tirant-se les mans al cap en aquests moments, dient no pot ser, fent que no amb el cap.
Sí, al final, si ho penses, és de sentit comú, no? És impossible planificar l'oferta només en una part dels centres educatius, perquè només podràs aplicar les mesures en una part dels centres educatius. Llavors, com deia la Yolanda, la reducció de les ràtios és una mesura necessària en aquest context i que fins i tot s'hauria d'aplicar a la secundària, però aquestes mesures només es poden aplicar d'ofici a l'escola pública i la concertada encara surt, hi ha centres que surten a 25 places per grup, que això genera un pes més important a la concertada en alguns municipis.
Tornem a posar sobre la taula que aquesta davallada demogràfica ens dona l'oportunitat per retallar les ràtios. Recordem, quines són les ràtios actuals que tenim a l'escola catalana?
Sí, a secundària són de 30 alumnes, però que hi ha que es poden incrementar en un 10%, i per tant tenim moltes aules sobresaturades, sobretot en zones més metropolitanes, en grans ciutats, i a pobles doncs, on igual doncs, hi ha només una escola pública i per tant està sobresaturada. I per altra banda, a primària tenim 25 alumnes per aula, en molts casos. Mira, i ara parlàvem precisament amb la companya Anna, que deia que l'aula de la seva filla ja... No? Fes la teva
27,
filla?
27, sí. 27, 27 doncs... 3 amb necessitats educatives especials.
Correcte. Això és una realitat molt extensa, no és un cas puntual.
Una, infantil, una ratió, sí.
Sí, infantil serien els 20, que ara i 3 i 4 van començar doncs, a aplicar aquesta reducció, aprofitant la davallada.
I una ratió ideal, que seria rebaixar totes aquestes ratios de 5 alumnes cap a baix?
Mira, infantil 15, com a molt, I jo que sóc d'infantil us ho dic amb propietat, I després primària mantindríem aquests 15, però bueno, si tanquéssim a 20 seria una bona ràtio, i a secundària màxim 25. Si volem ser ambiciosos, no hauríem de superar els 20 alumnes en cap cas.
Sí, vam estar mirant les dades i vam veure que ara mateix el 30% dels grups de l'ESO estan per sobre de la ràtio. Llavors tenim aules de l'ESO que estan massificades pel boom demogràfic que van tenir abans de 2008. Tenim aules d'I3 que estan mig buides. Llavors, potser el problema no és la quantitat d'alumnes que hi ha al sistema, és la incapacitat que tenim per planificar una oferta ajustada i repartir entre tots els centres educatius.
Correcte.
Llavors, arriba el moment de fer-lo perquè, si no, els problemes es multiplicaran.
Estan sortint aquí a la taula de l'entrellat aquests mots, aquests conceptes clau, redistribució, planificació, tant de la pública com de la concertada, alhora. Hi ha molt debat al voltant d'això. Hem escoltat veus molt crítiques en aquest sentit. Una que ens ha semblat molt interessant és la de la CGT, amb Pere Timoner, que diu això.
Tenint en compte el context en què estem ara de davallada de la natalitat, el que cal és preguntar-nos la utilitat de l'escola concertada. És a dir, pot ser que ara l'escola concertada hagi deixat de ser útil i el que ja hem de fer és anar suprimint concerts paulatinament.
Perquè, clar, el model d'escola concertada és de l'any 92. Ha canviat molt Catalunya des d'aleshores. Seria raonable, plantejar-nos si és necessària l'escola concertada?
Tenim un decret de concerts que és de fa més de 30 anys. El primer que caldria fer és preguntar-se si aquesta normativa està actualitzada, perquè no està en línia amb el decret d'admissió, no està en línia amb el pacte contra la segregació escolar, i cal que sigui un decret que ens serveixi per les situacions que tenim ara mateix a Catalunya, demogràfica, que està canviant molt ràpidament. També és important que l'escola concertada, com és part del servei educatiu de Catalunya, jugui segons les normes del sistema educatiu català. Llavors, hi ha una manca de regulació molt important que cal corregir immediatament.
Sí, nosaltres posem sobre la taula que en la propera revisió del decret de concerts el que es faci és revisar quins concerts calen, no? Però tenint en compte primer l'oferta pública que es necessita a la societat catalana, perquè el que hem de mantenir és l'oferta pública, el que hem d'augmentar és l'oferta pública, i per tant la revisió ha d'anar amb aquesta línia, i que paulatinament i progressivament anem reduint els concerts educatius i de fet absorbint tots aquests centres cap a la xarxa pública, perquè finalment aconseguim en un futur que espero que no sigui molt llunyà tenir aquesta única xarxa universal per tot l'alumnat en igualtat de condicions.
De fet, en els últims dies hi ha hagut veus crítiques en diversos sentits contra aquesta planificació del Departament d'Educació.
Sí, hem escoltat, bueno, la Yolanda ens ho deia, no? A Granollers hi ha hagut també molt de rebombori per la situació que s'està visquent. Anem a escoltar un tall de veu de l'AFA d'aquest municipi.
Una explicació de per què ha faltat tota aquesta transparència, que no ens han avisat de res. Directament ens van dir que tancarien la línia, i tant que ells presumeixen de que són dels partits d'esquerres que recolzen tot el que és el servei públic, com poden arribar fins a aquesta conclusió de tancar una línia pública.
Considereu que falta transparència?
Bé, és que tots, en tots els casos en què s'ha anunciat tancament de grups, els han anunciat, o les persones afectades ho han conegut unes setmanes abans, quan aquestes decisions ja han estat preses amb mesos d'antelació. Llavors, evidentment, s'ha fet amb bastanta traïdoria. Això no es pot dir de cap altra manera.
Mm-hmm. I quins són els municipis més afectats per aquest tancament de línies? Ho sabeu? Hi ha comarques, per exemple, que siguin les més afectades?
Sí, per exemple, Terrassa, ja sabeu el cas de Terrassa, el cas de Mataró. Tenim el Penedès, en què se suprimeixen 13 grups en tot el Penedès d'I3, i no sé si són 6 o 7 o 8 grups de l'ESO. Coneixeu el cas de Lleida, que finalment això van aconseguir tombar-ho. Terres de l'Ebre, està passant així, més puntuals i més, diguéssim, vistosos són aquests, però no són els únics.
Sí, jo el que penso és que hem de tenir en compte que això cada cop passa més i a més municipis, i no hem de tractar-lo com casos aïllats, perquè no ho són. Cada cop seran més freqüents, i és un tema estructural que es pot resoldre des del Departament d'Educació. Llavors, cal prendre mesures perquè no passi a més municipis. Mm-hmm. També penseu que això impacta en el món local i que també són els consistoris qui es troben en aquesta situació sense moltes eines per planificar l'oferta com toca.